El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un momentet, senyora Casamitjana, és que ha començat la tertúlia, ja se'ns és el llum vermell. Com poden sentir, la tertúlia comença abans d'hora, la no radiofònica, però sí que és moment ja per parlar amb l'audiència. De fet, avui és dimecres i ens acompanyen, com sempre, els representants dels partits polítics en presència al ple. Damià Calvet, de Convergència, molt bon dia.
Molt bon dia.
Dimitri de Franc, de la CUP Procés Constituent, molt bon dia.
Bon dia.
Sergio Blázquez, de Ciutadans, bon dia.
Molt bon dia.
També Eric Gómez, d'Esquerra Republicana Més, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Roser Casamitjana, ara sí, d'Iniciativa, molt bon dia.
Bon dia.
I Pere Soler, del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
No hi serà present el Partit Popular, que ha excusat la seva presència. Ja han començat les obres a Can Quiteri, el primer pas per reconvertir la masia en el centre Grau Garriga d'Art Tèxtil. La rehabilitació de l'edifici té un cost de poc més de 600.000 euros i s'allargarà durant un any. Durant aquests 12 mesos s'assanejarà l'estructura de l'immoble perquè més endavant es puguin dur a terme els treballs definitius de museïtzació i d'adequació de la masia com a espai cultural. Ahir va haver-hi una visita d'obres, precisament amb Damià Calvet, que és tinent d'alcalde d'Urbanisme, que obrirà aquest torn de primer inicial sobre Can Quiteri i després coneixerem també l'opinió de l'oposició sobre aquest projecte. Quan vulgui.
Doncs per fi, no? És una actuació llargament esperada. Aquest és un actiu que va passar a propietat municipal ja fa uns quants anys, que ha tingut diverses vicissituds. L'Ajuntament, fins al moment, el que ha procurat és mantenir-lo en estat, diguéssim, de conservació. Vam posar-hi una lona i vam intentar, doncs, sempre vigilar que no hi hagués cap ús indegut, i finalment, quan ha sigut possible, com a projecte, com a pressupost, doncs hem iniciat aquestes obres d'un any en les que bàsicament el que farem és rehabilitar l'edifici, tenint en compte doncs el que és el fet que és patrimoni, és un immoble, doncs, en fi, de catàleg, i l'actuació ha de tenir en compte, doncs, tots els seus elements singulars. Estem parlant de pintures a les parets, estem parlant de les voltes de la façana principal, estem parlant de portes, estem parlant de l'escala que, doncs, està construïda en volta catalana, etcètera, una actuació de detall. Tant l'arquitecte com l'empresa constructora són gent especialitzada en aquest tipus d'intervencions, i a l'acabar aquesta actuació començarem tot el que és ja l'adaptació a la museïtzació de l'espai. Aquesta rehabilitació que fem ara, aquests 600.000 euros aquest any de duració, també li donarà funcionalitat total a l'edifici, usem un ascensor perquè pugui tindre itineraris adaptats. És un projecte complex, però hi vam constatar in situ, la Carmela Fortuny, la tinent d'alcalde de Cultura, i jo mateix, que tant l'arquitecte com l'empresa, com els tècnics de l'Ajuntament, que han estat, doncs, seguint aquest tema des de fa temps, hi han posat molta il·lusió personal. Es notava en la visita, els hi brillaven els ulls en explicar-nos el que estem a punt de fer, amb el que estem a punt de convertir de nou aquest espai, que formarà part del paisatge de la ciutat, com sempre havia estat, i que malauradament fa uns anys ho havia deixat de ser.
CUP Procés Constituent.
No, gracias. Bueno, definitivamente es un lugar muy importante. Faltan lugares en la ciudad que puedan dar abasto a la enorme demanda que tienen los vecinos y las asociaciones sobre espacios. Ojalá que en el futuro este espacio pueda cubrir ciertas demandas, que no se infravalore como se ha infrautilizado otros espacios. Para nosotros es muy muy preocupante esta falta de llegada a los vecinos, tal vez que menos posibilidades tienen. Hace poco estábamos buscando locación para una actividad y nos estuvieron dando tumbos por toda la ciudad hasta que pudimos entrar en el Casino de la Floresta. Cuando entramos en el Casino de la Floresta nos dijeron que necesitábamos 350 euros para mesas y sillas, y lo organizaba la Asociación Multicultural, que tiene muchos años en San Cugat. Entonces en el futuro había que establecer dos criterios: primero, que se utilice, que no se infravaloren los espacios, y segundo, que sean accesibles, porque con fianzas como 350 euros para poder utilizar unas mesas y una silla, de verdad que se vuelven poco accesibles los espacios en plena crisis.
Més opinions, en aquest cas Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, bon dia. Bé, jo de Can Quiteri, en primer lloc, felicitar-me, com la resta de companys, de que ja s'engeguin les obres de rehabilitació de l'edifici. i després en parlaria on volia destacar dos factors. El primer seria el continent i l'altre seria el contingut. En quant a continent, perfecte, perquè ja la Comissió Informativa de Cultura se'ns va presentar el projecte i estem absolutament d'acord, i crec que aquí sí que hi ha il·lusió i serà un espai que encertarem. I és important encertar-lo perquè si volem que Sant Cugat sigui un atractiu suplementari, potser a Barcelona, a nivell turístic sobretot, i situar-lo definitivament en el mapa, no només ho ha de ser el monestir, el rei del monestir, sinó que ha de ser, per exemple, una sèrie de carrers i que el visitant pugui trobar, per exemple, a Can Guiteria un espai d'interès, no? I llavors aquí l'atractiu turístic de la ciutat es veuria augmentat. Sí que va restar el que seria el contingut. El contingut, nosaltres ja va haver-hi una moció a l'Ajuntament que vam preguntar, i volíem tenir aquesta informació, i esperem que al final ens arribi, de si s'apostava per l'espai Grau Garriga, doncs que simplement se'ns donés la informació de si hi havia algun tipus d'estudi, doncs que se'ns donés a l'oposició, estudi de viabilitat, el que s'esperava que hi arribés, les converses amb la família, etc., per poder decidir entre tots si segurament, que nosaltres en principi sí que estem d'acord que hi sigui, però clar, si ens donen la informació i aquesta informació és correcta, doncs encara hi estarem més d'acord i encara hi apostarem més. Però aquí hi havia una mica d'obscuritat per part de Convergència, de no voler donar la informació, i això, clar, a nosaltres ens creava certa sospita. Només a dir això, i que esperem que això es pugui redreçar.
Esquerra Republicana, més?
Bé, bon dia. En primer lloc, dic que nosaltres ens n'alegrem molt que les obres comencin i que l'edifici com a tal pues, tingui una posta a punt, però dit això, sí que entenem que el procés tal com ha anat doncs, no és com s'haurien de fer les coses en una ciutat com la nostra, amb una ciutat democràtica on entenem que les coses s'haurien d'haver fet amb molta més transparència en el si d'un pla d'equipaments que en el seu moment no preveia que aquest espai pues, es dediqués a l'ús que sembla que finalment el govern unilateralment doncs, ha decidit que es dediqui. Ja es va presentar una moció, proposta d'iniciativa que el meu grup va signar perquè ja estàvem plenament d'acord criticant això, doncs d'una banda que això s'hagi fet al marge del pla d'equipaments del 2011, que no preveia que es dediqués a aquest espai, en aquest ús concret, de l'altra la manca de transparència amb què el govern ha dut a terme tot aquest procés, de fet el company de Ciutadans ja ho comentava, que la manca d'informació a l'oposició, i després sí que posant com a mínim qüestionar si de debò és necessari o no que tot l'edifici com a tal es dediqui a Grau Garriga, si ha de ser així, si no ha de ser així, per què, i per això necessitem doncs, dades, veure com ha anat doncs, amb el Museu del Tapís, si de debò doncs, hi ha hagut un nombre de visites suficient, si de debò la ciutat necessita o no d'aquest equipament. No és que clarament hi estiguem en contra, però sí que tal i com ha anat tot, doncs ens veiem incapaços de fer aquesta aposta tan clara, tan evident que fa el govern, i per tant ens hagués agradat que en tot cas tot hagués anat d'una altra manera.
Iniciativa?
Bé, nosaltres, com sabeu, vam presentar una moció que va ser, diríem, polèmica en el sentit de que no, en aquell moment no vam entendre per què l'equip de govern doncs, la va votar en contra, quan el que es demanava allà era simplement això que s'ha dit aquí reiteradament, doncs informació. Es va aduir que doncs, semblava que Iniciativa estigués en contra del projecte. Iniciativa, suposo que hi ha gent que està a favor del projecte, hi ha gent que hi està més o menys en contra, i per tant això ara no ho discutirem aquí. En qualsevol cas, el que sí que està clar que no sabem quin és el projecte exactament. Nosaltres, com ha dit el Sergio, doncs a la Comissió Informativa de Cultura se'ns va presentar per part de l'arquitecte la rehabilitació de l'espai, la rehabilitació de l'edifici, i jo crec que vam constatar que hi havia determinades coses, a part d'aquesta conservació que s'intenta de l'edifici com a tal, que ens sembla raonable i ens sembla lògic, doncs hi havia alguns espais que la remodelació havia de ser d'una manera o d'una altra en funció de la finalitat que es pretengués donar, doncs, aquella sala, en aquell espai, etc. Per tant, jo crec que això de dir ja anirem fent, ja veurem un espai polivalent, jo crec que això no és factible, és a dir, no és el mateix penjar doncs, un tapís de 4 metres que penjar-hi un quadre o que fer-hi doncs, una xerrada amb una pantalla, i per tant doncs, jo crec que això s'hauria de definir molt més, i és aquesta informació la que no tenim. Si jo no vaig, no estic mal informada, en el seu moment se'ns va presentar un estudi fet per la Pilar Parcerisses, era un estudi, diríem, tècnic o un estudi artístic de lo que podia ser allò i de lo que ella com a experta pretenia que allò fos, però jo crec que aquí hi ha molta més cosa, a part de la discussió doncs, de que en principi és un espai Grau Garriga que ho ha decidit l'equip de govern amb tota la legitimitat, lògicament, però no ens ha fet partícip d'aquesta decisió i per tant doncs, ja veurem com acaba tot, malgrat tot doncs, continuem dient que és un espai Grau Garriga i així ho tenim, ja veurem com... al final, doncs, què serà o com serà, sobretot com serà.
Pere Soler, per tancar aquesta ronda inicial.
Sí, home, nosaltres, com a Partit dels Socialistes de Catalunya, ens alegrem de que aquest espai, d'aquesta masia, doncs, comencin les obres. A més, Can Quiteria té una història, no ve ara de la moció d'ara, ni tampoc de l'espai Grau Garriga, sinó Can Quiteria té una història des de quan es van començar les obres a Can Quiteria, a la plaça. I mostra d'això és que va ser tot un desgavell, va ser una adjudicació del subsol que ara està en adjudicació de 50 anys, va ser traspassar un xiprer que ens va costar 10 milions de pessetes, de les antigues pessetes, traspassar-los davant, ja ens adonem doncs, que el xiprer ara el que està fent és tapar la masia i donar aquesta sortida a la plaça de la masia. És a dir, si haguéssim pogut fer moltes coses i a més de posar una lona per evitar que es veiés la degradació de la masia. Can Quiteria fa molts anys que s'hauria d'haver rehabilitat, però bueno, s'ha trigat el que s'ha trigat. Tenim altres masies a la nostra ciutat, Can Canyameres, tenim Bullpelleres, tenim altre, no me'n recordo ara les masies, el Turó de Can Mates, exacte. I, bueno, són espais que nosaltres sempre hem reclamat per un ús públic. Vull recordar que també l'Associació Veïnal del Centre Estació en el seu moment també va demanar que aquell espai fos un espai que esdevingués un espai i una centralitat cultural en el barri, perquè en el Centre Estació hi ha una mancança d'espais culturals. Bé, ha passat de ser un equipament per infants i per joves, ha passat a ser un equipament per a gent gran, a ser un equipament per serveis socials i finalment la darrera proposta és aquest espai que ens proposen, que és l'espai Grau Garriga, però amb una certa coherència polivalent, és a dir, que es pogués combinar amb altres activitats culturals. El nostre partit hi està d'acord en donar suport a la figura i el reconeixement de Grau Garriga com a un dels, com jo diria, la persona més important del teixit a nivell mundial. Per tant, se li ha de retre un homenatge a la nostra ciutat. I, per altra banda, el que s'ha de fer és cobrir les necessitats culturals i associatives que té el centre i que té aquest barri. Per tant, ho hem de combinar. Nosaltres estem a l'expectativa d'aquesta proposta, que se'ns presenti aquesta proposta de gestió cultural i veure com es poden combinar les dues qüestions sense haver d'hipotecar un espai sencer de quants metres quadrats, 600 metres quadrats aproximadament, a un espai dedicat únicament amb un terme que és molt important, que és el tapís que feia en Grau Garriga, però que és molt minoritari i que, tot i el reconeixement internacional de l'artista, no atrau una gran influència de públic. El posem a la Casa Aymat o el posem a la plaça de la Vila. Diguéssim, el que arrossega aquest tipus d'art doncs, també és... també l'hem de posar en qüestió. Ja seguirem després.
Alguna opinió més?
Sí, segurament és fer un espai o un tipus de manifestació artística singular, no? Però és veritat que Grau Garriga és un referent en el teixit artístic a nivell mundial, és d'aquí i, per tant, amb la voluntat de disposar d'un discurs cultural propi, complementari al d'altres ciutats. Abans el Sergio ha citat Barcelona, jo no parlaria tant de suplementar com de complementar, i per tant amb la voluntat de posar a disposició de la ciutat aquest equipament, doncs primer el que fem és intervenir, tard, però ho fem diguéssim amb tota la voluntat que aquesta intervenció retorni aquest important equipament en el paisatge de la ciutat. Insisteixo que la visita d'ahir ens va deixar entreveure que això serà, juntament amb la pròpia plaça i l'aparcament que es va fer en el seu dia, doncs ja ho és, però en tot cas reforçarem la centralitat d'aquest espai i l'ús, doncs, tal i com vam quedar amb la discussió de la moció, que ja la vam fer no en el passat ple sinó en l'anterior i que ja vam discutir inclús a les tertúlies del Cugat.cat, doncs el que hi haurà és una explicació d'aquest ús cap a aquesta museïtzació, però també cap a un ús polivalent de l'espai. La intervenció que es fa en l'edifici, que bàsicament té tres crugies, com totes les masies típiques, i la recuperació dels espais permetrà la compatibilització d'aquesta futura museïtzació i també d'aquest ús com a espai polivalent per als usos, per als serveis que s'acabin exposant i determinant com no pot ser d'altra manera entre tots.
Iniciativa que havia...
Jo només volia recordar, potser ho recordeu tots, però que la Casa Aymat en el seu moment es va reformar, jo diria que destrossar, si em permeteu l'expressió, i es va fer així perquè en aquell moment doncs es tenia la idea de que el senyor Grau Garriga, en aquell moment viu, per cert, doncs vindria aquí i allò seria no només un museu mort, diguem-li, com tenim el concepte, sinó que seria una cosa viva on, doncs, a part d'exposar-hi els tapissos, ell hi viuria i faria tallers i, per tant, allò seria viu. Això es va acabar convertint en el que tenim ara a la Casa Aymat, que no cal que ho recordi, que tots coneixem. Per tant, a mi, jo crec que hauríem de fer una reflexió seriosa sobre què volem fer, com ho volem fer. I ja dic que com que de moment doncs, no se'ns ha explicat, doncs com a mínim ens han de permetre que tinguem els nostres dubtes de l'evolució i del final d'això.
En tot cas, les obres van endavant.
Això no, per suposat.
No, jo crec que també és una qüestió d'ubicació, no? Segurament si la Casa Aymat estigués al costat del... al costat del museu o estigués al costat de la plaça Octavià, segurament multiplicaria el nombre de visites. Tampoc si s'hagués fet una Casa Aymat polivalent, perquè jo recordo que em sembla que el SOM, hi havia els serveis del SOM allà també, combinant-se amb el amb diguéssim un espai artístic, no? Que jo no arribava diguéssim a comprendre com podia ser que hi hagués una delegació del SOM o la delegació del SOM de l'Ajuntament de Sant Cugat estigués a la Casa Aymat. Llavors jo crec que està bé conservar la Casa Aymat, però jo em replantejaria quins usos ha de tenir la Casa Aymat, si podem guardar el que seria la façana, el fet arquitectònic i donar-hi una prestació de serveis, que hi ha altres serveis de la casa doncs, que necessiten espais i que potser doncs, seria òptim i li podríem donar un ús ja no de visita sinó de l'equipament en si, no?
Esquerra Republicana. Bé, aviam, nosaltres creiem que evidentment Grau Garriga ha de rebre el reconeixement que mereix com a artista de la nostra ciutat, però que aquest reconeixement no pot ser fruit d'aquesta improvisació constant que pel que fa a equipaments a la ciutat ens estem trobant en els darrers anys. Ara posava l'exemple doncs, de la Casa Aymat, que és evident, i ens hem trobat així amb molts altres equipaments de la ciutat. Llavors, i alhora, entenem que projectes com aquests de ciutat i també l'ús global de tots els equipaments cal que els fem entre totes i tots, per tant, entre totes les forces polítiques, i no ha estat així. I no pot ser que es... No, bueno, s'havia d'elaborar un pla d'aquí... S'havia de fer en el si d'un pla...
Deixem... Les entitats i les... S'havia de... Funcionen, deixem... que sembla que no tinguem equipament funcionant.
Bueno, jo no he interromput a ningú.
Doncs jo
sí. S'havia de fer en el marc del pla d'equipaments, per tant, amb la participació de tothom i no unilateralment. O almenys, així és com entenem nosaltres que s'ha... Almenys així és com entenem nosaltres que s'ha de governar. I per tant, sí que sap greu que, clar, escudant-se amb la figura de Grau Garriga, que és molt important en aquesta ciutat, això permeti doncs, actuar unilateralment i amb una certa, si em permeteu l'expressió, opacitat, perquè hi ha hagut molta manca d'informació. En tot cas, contents que les obres comencin i confiem en que de debò hi hagi doncs, aquest ús també polivalent que pugui fer que tota la ciutat se'n benefici.
Digui.
Sí, vaja, potser em tornaré a repetir, però jo crec que l'hem de saltar. És a dir, si no som capaços a nivell estratègic de donar-nos que hem de crear un eix, i l'hem de crear un eix que vagi des del monestir fins a Can Quitèria, com a mínim, després hi ha d'altres eixos que hauríem de potenciar. Però l'hem de saltar perquè si això ho aconseguim, si Can Quitèria fos un èxit o és un èxit rotund, aconseguirem, diguem-ne, que la ciutat a nivell turístic desperti totalment, no? I llavors li donarem vida doncs, a tot aquest eix que a més després hi ha derivades i és que volem potenciar, l'altre dia doncs, van haver-hi xerrades no? de com potenciar el comerç local a Sant Cugat, doncs si hi ha un eix que vagi des del monestir fins a Can Quitèria i Can Quitèria és un èxit, doncs l'haurem encertat a nivell turístic i això seria magnífic, no? I llavors l'únic que volíem, i em torno a repetir, és si el govern té dades, té determinades dades o estudis, que ens ho faci arribar. Això no treu en cap lloc que hi hagi un reconeixement de la figura de Grau Garriga, que hi ha de ser, no? Però al cap i a la fi el que volem és que Can Quitèria doncs s'ompli de gent i sigui un èxit i per això hem de treballar.
PSC i després la CUP Procés Constituent.
Sí, jo crec que abans l'Eric ho ha deixat i després ho ha recalcat. Nosaltres ara estem immersos en dos processos, que són el Pla d'Equipaments i el Pla de Turisme. I els dos estan coixos. El pla d'equipaments el tornarem a encetar ara, Però nosaltres, el nostre partit, fa anys que estem reclamant una revisió sobre els espais dels equipaments, quins hem utilitzat, quins tenim lliures, quins podem assignar, etc. El pla d'equipaments que actualment tenim aprovat és un desgavell, perquè m'ha agafat pastilles d'un costat de l'altre, ja no sabem, els bascanvis de les zones verdes, els bascanvis també d'altres permutes, etc. Ja no sabem el que tenim. Per tant, tornem a revisar el mapa, que és el que vam fer, i se'ns va tombar en el passat mandat una moció en què dèiem revisió del pla d'equipaments i actualització, i el pla de turisme, que el pla de turisme, al nostre entendre, que se'ns va presentar els primers estudis del pla de turisme, no tenen res a veure amb el món del turisme tal com el tenim concebut. Nosaltres hauríem de pertànyer amb un pla global del turisme de Barcelona i hauríem de ser una de les potes del turisme de Barcelona i potenciar tot això. Prova d'això tenim que ara han baixat, i no té res a veure, però ha baixat l'atur provocat bàsicament pel turisme de la Setmana Santa, i aquí a Sant Cugat ens n'hem ressentit molt poc. Per tant, la incidència del turisme a la nostra ciutat, i tal com el tenim concebut, doncs l'hauríem de revisar.
Solo un apunte para que la gente se ponga en contexto de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de un museo del tapiz, no estamos hablando, por ejemplo, de un museo del ferrocarril. Cuando tú vas a un museo del ferrocarril, un museo de la chatarra, un museo de la industria, tú puedes hacer fiestas, bailes al lado de las maquinarias, y las maquinarias le dan vida y están contentas. Un museo del tapiz es una cosa muy delicada, en la cual tú prácticamente tienes que entrar de cuclillas, y tiene que ser un espacio muy climatizado, tiene que ser un espacio muy muy específico para eso, y es difícil combinar, le digo, porque tiene un reto el gobierno, tiene el reto de combinar el espacio con la utilización efectiva, eficiente. Eso.
Algun comentari més sobre les obres?
Ens podríem enganxar amb el pla d'equipaments o amb el pla de turisme, però vaja, el turisme és un sector econòmic molt complex que no veu d'una sola font, Hi ha molts tipus de turisme, i nosaltres tenim, hi ha cert turisme de negocis, tenim un turisme cultural, i evidentment hem de contemplar totes les altres facetes del turisme per potenciar la nostra ciutat complementàriament a l'enorme oferta turística de l'àrea metropolitana, i en això estem, juntament amb la Diputació, amb l'àrea metropolitana de Barcelona, en el Consell Comarcal, etc. No? I en quant al pla d'equipaments, efectivament estem revisant-lo, estem revisant-lo perquè convé revisar-lo. Els plans han de ser eines vives, ens hi van comprometre en un dels darrers plenaris, i això està activat, coordinat per l'àmbit de territori, però evidentment amb tota la complementarietat de la resta d'àmbits de govern, com no pot ser d'altra manera, perquè els equipaments en definitiva s'han de definir des de cadascun dels àmbits sectorials. Ho anirem fent al llarg d'aquesta legislatura sense deixar de diguéssim fer tot el que s'està fent, que és molt ja en l'ús quotidià de la ciutat. Tenim una ciutat afortunadament molt viva, en ocasions molt saturada d'activitats, i és per això que hem de revisar el pla d'equipaments.
Algun comentari més? Passem plana, doncs. Els paradistes del Mercat de Torreblanca autogestionaran l'espai comercial a partir d'ara. Ho ha establert el conveni que han signat aquest dimarts amb l'Ajuntament, amb l'objectiu de millorar i agilitzar el servei que es presta. El pressupost per gestionar el mercat és de 217.000 euros anuals, que paguen directament els concessionaris en concepte de taxa. És un tema que havia sortit alguna vegada, una referència al ple municipal, i també voldria conèixer l'opinió dels diversos partits. Convergència, en aquest cas, i també equip de govern.
Sí, es va signar aquest conveni, és un conveni molt treballat amb els paradistes, els mercats, de nou, aquí ens trobem amb equipaments vius, que tenen unes necessitats, que s'han d'encaixar bé amb els seus entorns urbans, si volem que tinguin, doncs, tot l'ús que es mereixen. Estem parlant de comerç de proximitat, estem parlant de comerç de primera necessitat de les famílies, i per tant que aquest conveni vagi a favor d'una millor disposició de tot aquest entorn del mercat de Torreblanca, de potenciar-lo, doncs en fi, nosaltres estem contents i satisfets, és el que també volien els paradistes, i per tant això servirà per encara potenciar més el nostre comerç de proximitat.
CUP Procés Constituent.
Siempre la autogestión de los pequeños comerciantes es una buena noticia. Por responsabilidad, yo no voy a la comisión informativa, no tengo hasta ahora conocimientos del tema, y me limitaré a decir lo que he dicho.
Ciutadans.
Sí, el mateix que ha dit el Dimitri, doncs encara no tenim tota la informació i encara no hem pogut revisar el conveni. Tot sembla indicar, des de fora, si ens allunyem una mica, que això és positiu, no? Que l'autogestió en aquest cas és positiva, més que bé, perquè els periodistes són els primers que tenen coneixement de primera mà del que és les seves necessitats i com han de fer la feina i com han d'aprofundir en el que seria l'establiment i tot el que suposa. Però vaja, encara ens hi manca informació, quan la tinguem, en tot cas, si hi hagués alguna cosa que ens granulés, doncs ho diríem.
Esquerra Republicana més.
Bé, per nosaltres l'autogestió com a tal i com a concepte és positiva, en principi, i per tant ens n'alegrem i estem contents que sigui així, més quan és tal com sembla indicar, perquè nosaltres tampoc, com deien els companys, comptem encara amb tota la informació, però com sembla indicar que els paradistes doncs també és el que volien i el que buscaven, per tant contents de la notícia i contents que es pugui doncs autogestionar l'espai i que siguin per tant ells mateixos qui puguin determinar-ne doncs els horaris i com funciona. Ara sí que queda pendent per resoldre doncs el tema de l'aparcament, que és un dels eterns problemes d'aquest espai. En el seu moment nosaltres ja, i suposo que amb la taula de mobilitat doncs també es podrà complementar, però ja vam parlar o vam arribar a plantejar doncs que si pogués ubicar, per exemple, zona vermella, és a dir, zona d'aparcament limitat, però en comptes de pagament gratuïta, cosa que si es vinculés, per exemple, amb el mercat, doncs podria tenir un sentit i podria resoldre en part doncs els problemes d'aparcament. En tot cas, caldria estudiar-ho i resoldre-ho, però possiblement és el problema que queda un cop feta l'autogestió en aquest acte espai.
De fet, ahir això va sortir a la roda de premsa, no? Que és la reclamació dels representants dels paradistes, que diuen que, vaja, que hi ha problemes d'aparcament i que els agradaria un sistema com el de Mirasol, on diuen hi ha més espai per aparcar i a més és gratuït. Iniciativa?
Sí, bé, jo tinc molt poques coses que afegir, tampoc conec en profunditat el conveni que es va signar, dono per sentat que si els paradistes hi estan d'acord, que són els que ho han d'autogestionar, doncs benvingut sigui. Jo insistiria també en el tema de l'aparcament, o sigui, la major part de quan tu vas amb un supermercat, diguem-li, on segons quin tipus de mercat, o bé és gratuït l'aparcament, o bé els propis paradistes se'n fan càrrec, i això, per exemple, el mercat de Rubí era així durant molt de temps, tu tenies un tiquet... doncs tu tenies un tiquet, etc. No? I quan tu vas a l'aparcament doncs, del mercat, lo normal és que no en trobis, i naturalment doncs, si en trobes, evidentment doncs, ha de pagar, i és un aparcament efectivament molt limitat. Doncs jo crec que això és un hàndicap no sols pel mercat, també és un hàndicap pel teatre auditori, per molts altres, però això ja parlarem en un altre moment. Però en quant al conveni doncs, aquest, que és del que estàvem parlant, jo ho dono per bo, si és que els paradistes doncs, hi han donat el vistiplau i consideren que és positiu per ells.
Sí, a l'espera d'informació doncs, ens revisarem el conveni. Home, el model d'autogestió com a model és un model més de gestió. Vull dir, jo crec que no hem de fer res. Nosaltres els socialistes allà on hem estat governant durant molts anys, el nostre model de mercats municipals no era l'autogestió, però sí que era la gestió comuna, a través d'una figura que era el gerent, i prova d'això és que hem tingut molts d'èxits, ja no només als mercats de Barcelona, sinó a altres mercats que funcionen a les grans ciutats, i que en el nostre municipi no acabaven de reixir. Molt possiblement, si s'hagués utilitzat aquest tipus de model, no tindríem avui dia el mercat vell com està amb aquesta oferta, que això no vol dir que sigui, no, però això no vol dir que l'oferta d'ara sigui dolenta, sinó que senzillament s'ha gestionat durant fa molt temps amb unes altres necessitats, perquè hi havia una llosa i es deia, en aquest cas es deia ajuntament, la llosa que tenien els periodistes del mercat vell. El tema de l'aparcament, el model de Mirasol, home, Mirasol hi ha un operador molt gran que diguéssim ha sufragat unes obres i que és el que està sustentant les poques parades, perquè diguéssim que el Mirasol ha sorgit el model al revés, no? Igual que avui Palleres, primer instal·lem la gran superfície i al voltant hi posem un petit comerç un comerç de proximitat. Per tant, el model és diferent. El tema de l'aparcament, evidentment, s'ha de trobar una solució, però benvinguda sigui el nou model de gestió. A mi que sigui autogestionat pels paradistes tampoc no és garantia d'èxit de que funcionin les coses. Ara, és garantia de que com a mínim batallaran per allò que és seu. I aquesta ha estat la llosa que sempre ha posat per part de la regidoria de comerç en el que és la gestió dels espais comercials de dependència municipal, que en aquest cas eren els mercats municipals.
No, jo voldria dir, jo visc a l'altura de Can Mates i sóc usuari de la centralitat de Mirasol, i sí que és veritat que allà vam tindre primer la instal·lació de Mercadona com a gran motor tractor de la zona, però el mercat és un èxit, no és una perdeta ni dues, està a tope, i s'utilitza per part de no tan sols gent de Mirasol i del Turó de Can Mata, sinó per gent de tot Sant Cugat, entre altres coses perquè efectivament tens un aparcament que tens una hora gratuïta, ara no recordo si són una o dues, però en tot cas tens una estona, una bona estona gratuïta. Ja veurem això en funció de l'evolució de la demanda en quins termes es manté, però en principi hi ha aquesta gratuïtat, que és la mateixa que hem convingut a Volpelleres, on també ara han de fer el mercat i evolucionar aquest model mix de gran superfície comercial i comerç de proximitat. Insisteixo, el de Mirasol, els recomano que el vagin a visitar, amb unes parades molt maques, molt ben posades, i que fa molta boig comprar-hi. Faig propaganda del meu barri.
Aquest dissabte passat hi van posar una taula informativa.
I s'hi fan, hi ha fins i tot un caixer automàtic.
Sí,
exacte. Però va ser fruit de Ciutadans.
Hi ha articles creuats en aquest, sí, en aquest sentit.
Que entri a la web de cua.cat.
Aleshores, efectivament, aleshores és veritat que hem donat potser molta importància a la paraula autogestió, perquè és molt llaminera, però en definitiva aquí estem parlant de que els concessionaris se n'ocupin de determinats aspectes del manteniment quotidià del mercat. És un model, escolta, que ja està inventat. En tot cas, aquí l'aprofundim. I efectivament a Torreblanca tenim un problema d'aparcament. Hem intentat durant molt de temps que a la comunitat de propietaris de l'edifici on hi ha Promusa, per entendre'ns, el que dona façana per la banda de la Rambla del Celler al mercat de Torreblanca, doncs puguem disposar d'un espai propi pel mercat. Això no ha sigut possible. No ens hem acabat de posar d'acord amb la comunitat de propietaris i no podem utilitzar-lo. I per tant, tots els aparcaments són els aparcaments en superfície del voltant, en zona blava, que no només són pel mercat, allà hi ha molta activitat econòmica i molta gent que va fer tràmits i inclús gent que aparca allà que va a l'Ajuntament. Per tant, efectivament, és un debat que tenim obert, que ja veurem si portem cap a zona vermella, ja veurem si portem cap altres solucions més dràstiques. En algun moment s'ha parlat d'intentar allà fer doncs un aparcament soterrat i que la plaça no sigui una plaça condicionada pels aparcaments com ara, sinó una plaça d'ús públic, que segurament encara potenciaria més tota aquella zona comercial. Bé, és un debat que tenim obert i que sens dubte resoldrem.
Pere Soler havia demanat un torn. No,
molt breument, per dir que evidentment l'aparcament és un hàndicap, però jo vull recordar, per exemple, el mercadet de Vall d'Oreig possiblement disposa del mateix aparcament que tingui Torreblanca, i en canvi els dissabtes està parat. Aquest dissabte mateix vaig estar comprant jo a Vall d'Oreig i té l'espai que té, la zona de l'aparcament de l'estació i la banda de sota de l'estació, però disposen més o menys, si fa no fa, del mateix aparcament que tingui Torreblanca i el mercat com a tal el dissabte, que és el mercadet com a tal el dissabte, funciona força bé.
No és que és gratuït.
Sí. Bueno, petit detall.
No, una hora. Important, no petit. És. No. No, el mercadet del
Vall d'Oreig és gratuït.
Però quan és gratuït, després a vegades s'obre altres usos.
Sí, sí. No, només ho deia per aclarir.
El dissabte al matí a Vall d'Oreig no hi ha altres usos, diguéssim, que... Home, ja si vas agafar el tren, però si no...
Hi ha gent que deixa pagar el cotxe tot el cap de setmana, també. Quan
falten 13 minuts, m'agradaria parlar amb vostès dels papers de Panamà. Ja se sap ben bé com va la història. A Sant Cugat ens toca... En tot cas, perquè hi ha entitats financeres com el Banc Sabadell, amb seu a la nostra ciutat, que haurien ajudat els seus clients a fundar empreses offshore a Panamà. El Sabadell hauria adquirit 10 societats per als seus clients llatinoamericans des del negoci de banca privada que té Miami, que havia comprat el BBVA el 2007. També estan implicats el Banc Santander i el BBVA. Hem parlat també aquests dies de polítics, d'esportistes, de gent rellevant... M'agradaria conèixer la seva opinió. Què els ha semblat aquesta aparició d'aquesta notícia, en aquest cas en el Confidencial i a la Sexta de l'Estat espanyol, sobre aquestes empreses offshore que esquitxen personalitats de tot el món? Els demano una certa brevetat perquè queden 12 minuts i haurem de marxar a les 10. Opinió?
Moment. El Banc de Sabadell té la seu institucional a Sabadell. Aquí té la seu funcional i el gran centre d'operacions, però vull dir, jo crec que no podem enfocar aquest tema per la vinculació del
Banc de Sabadell a Sant Cugat. No, jo deia per trobar-li un fil.
està bé contextualitzar-ho. Jo crec que aquí, diguéssim, podem embrancar-nos a parlar de legalitat i podem parlar de fiscalitat i de la manca de compromís de les èlits amb la fiscalitat necessària per disposar, diguéssim, de les eines d'un estat del benestar. Podríem entrar en aquest debat, però en canvi jo el debat el situo en un tema d'ètica i de civisme. O sigui, és inaudit que a hores d'ara encara passin aquestes coses. Jo no vull entrar en la legalitat de les offshore, no vull entrar en el debat, insisteixo, sobre si aquestes offshore són més o menys legals, serveixen per haver d'impostos o no, sinó que, en fi, hi ha d'haver una consciència, diguéssim, més ètica i més cívica, és una paraula una miqueta rebuscada, per aquest cas que estem tractant, de el que és col·lectiu. I en el que és col·lectiu, tots hi hem de participar. Evidentment, n'hi ha que han de participar més que d'altres, no? I, per tant, les empreses i les persones que a nivell físic doncs, disposen d'una determinada quantitat de diners, doncs, jo crec que el més ètic i el més normal és que participin del que és el manteniment d'allò que és col·lectiu, que és la nostra societat. Per tant, estem parlant d'un debat ètic que, sens dubte, necessita d'un cert replantejament a nivell general. Evident que després les institucions, i en primer lloc, en fi, les més generals, no les municipals, han de vestir tota una sèrie d'instruments que permetin portar doncs, el debat cap allò que necessitem, que és que tothom sigui conscient que ha de participar en lo col·lectiu. També des de la seva posició, diguéssim, econòmica personal.
Un procés constituent.
Lo del Sabadell puede tener la sede donde quiera, pero el paraíso fiscal lo tiene donde ellos lo quieren tener. Yo, de verdad, voy a ser totalmente franco contigo, Damián. Yo no creo que se trate de un tema ético. Yo creo que se debería tratar de un tema penal, un tema de derechos humanos. Ya está bien que nos tomen el pelo. Panamá es un país donde tú, con $2 de crack, la gente se mata en las esquinas y arriba en los edificios están lavando dinero a espuertas, están financiando la maldita guerra de Siria, la hermana del rey tenía cuentas ahí. O sea, yo la verdad que en este sentido sí, me van a disculpar, pero yo estoy harto que nos tomen el pelo. Mientras el otro día estuve en Hacienda durante toda la mañana viendo dónde diablos tenía que declarar 27 euros para que no me caiga la fiscalidad, mientras estos desgraciados, y perdonen la expresión porque son unos desgraciados, están lavando millones de euros, y no solo se ve que hay 2000 españoles en la lista, no solo de España sino de todo el mundo. Aparecen los primos de los presidentes, aparece el primo del presidente de Ecuador. La Vanguardia ni siquiera sabía que era el primo del presidente de Ecuador, porque ponían el nombre pero no ponían quién era. O sea, esa lista va a pringar a media humanidad, y ya está bien que si no los podemos pillar vía legal, vía penal, porque ellos mismos han hecho las leyes para defenderse, por lo menos los tenemos que pillar vía ciudadana y no volver a dar el voto a la gente que representan esos lobbies y tener claro quiénes son.
Ciudadanos.
Sí, yo creo que aquí el Damián, ¿no?, querido Damián, de forma bien intencionada, se equivoca. Yo no voy a apelar a la ética ni al civismo, porque yo creo que no toca, y sobre todo hablando de dinero, sino sobre todo a la legalidad. Entonces, si alguien quiere, no sé, algún deportista élite, etcétera, quiere de forma legal pues residir en Andorra durante un tiempo X y luego, digamos, a poderse acoger a determinada fiscalidad, oye, pues yo no voy a ser, digamos, quien le diga que no, ¿de acuerdo? Lo que sí que vamos a luchar, Lo que sí que lo quiero enfocar es en el tema de la legalidad. Y aquí ha habido, y aquí, digamos, se utilizan lo que son paraísos fiscales para hacer lo que es un claro o muy, en un tanto por ciento muy elevado, blanqueo de capitales y operaciones absolutamente ilegales. Y aquí tenemos que estar en contra. Y estos son, precisamente, digamos, estos paraísos fiscales son garrapatas, digamos, del mundo, que vienen de chupar la sangre del resto de estados, y donde al final siempre, digamos, tienes la amenaza de, si aquí quieres aplicar determinada fiscalidad, no lo hagas, porque ellos al final se acabarán llegando el dinero a estos sitios, que son refugio, digamos, y que de verdad que ayudan muy poco a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de eso, luego han salido, sabéis que el primer ministro, el presidente islandés, pues por lo menos ha tenido la decencia de dimitir, y en cambio, pues otros no lo hacen. Pero nosotros creemos, y aquí tiene que ser una política, yo diría, europea, global, una lucha, y además una lucha constante y comprometida con los paraísos fiscales o por lo menos con sus prácticas.
Esquerra Republicana més.
És una vergonya i realment que lamentablement tots no ens hem llevat dient que això no crec que ningú, quan va veure la notícia, digués, bueno, això era impossible que passés. Lamentablement, molta gent, quan ho va veure, va dir, bueno, això era possible i podia passar. I podia passar perquè ens trobem davant d'una minoria molt poderosa del planeta que sembla que tingui, que s'hagi fet les lleis a mida i que tinguin la legalitat feta a mida per poder fer un entramat per continuar sent poderosa, per corrompre. Hem arribat a un nivell en què la corrupció, perquè això també hauria de ser considerat així, ha arribat a tot arreu, ho envaeix tot, i per tant aquí crec que hi hem de fer alguna cosa. Evidentment, la solució no és senzilla, però el que és evident és que estem parlant de molt poca gent, molt poderosa, que decideix que està al marge de la llei, mentre la resta de la humanitat sí que hem de seguir unes regles que ells mateixos fan. El Dimitri deia, doncs, bueno, que ara hem d'intentar que no, la gent hauria de ser responsable i no votar-los, a molts d'ells, bueno, però n'hi ha d'altres, com la Casa Reial, que segueix amb el seu ADN de corrupció, on també està implicada. Per tant, vergonya realment que la Casa Reial i per tant vinculat al cap d'estat doncs hi estiguin implicats. Tenim entitats financeres que molta gent en fa un ús quotidià, que també han participat, col·laborat o fins i tot promocionat que alguns dels seus clients amb major capital doncs facin aquestes activitats que són il·legals, i si no ho són, ho haurien de ser, i que a més són indignes, i per tant també els clients d'aquestes entitats doncs alguna cosa hi deuen tenir a dir, i per tant doncs realment el que és evident és que quan això passa la democràcia doncs queda molt tocada, perquè ens comencem a plantejar realment qui manen doncs són els poders democràtics que tots votem, o el que manen són els més poderosos del planeta, que pel fet de tenir més recursos i més capital doncs estan al marge de tot i poden fer el que vulguin.
Iniciativa?
Bé, jo crec que aquí parlar de legalitat, diríem, no és pertinent. És a dir, jo he sentit experts que diuen no, escolta'm, aquestes empreses estan destinades o a evadir o a ocultar o capitals, i per tant doncs el tema de legalitat jo crec que aquí doncs està ja fora de context. I després jo penso que és evident que és un tema en tot cas de lleis i d'estats, és a dir, no ho podem deixar a la ètica personal, a pensar que aquell senyor que té molts diners doncs en farà un ús correcte, pensarà que ho ha de distribuir, pensarà que ho ha de portar pel bé comú. Bueno, doncs això pot ser que sí, pot ser que no, depèn. I per tant, jo penso que en absolut és un problema, diríem, personal o d'ètica personal, sinó que és un problema d'estats, de lleis, i que tots plegats ens hi hauríem de posar. El que passa que, esclar, això és com posar la guineu que vigili les gallines, entens? I aleshores, doncs, jo penso que en aquests moments això és sumament difícil, i no veig jo tampoc que els ciutadans estiguem ara allò com per aixecar-nos en peu de guerra d'una cosa que probablement hi hauríem d'estar. I que probablement, si evitéssim això, evitaríem molts altres problemes, com ja s'ha dit abans.
PSC, per tancar?
Sí, aquesta setmana ens hem aixecat amb la publicació de dues llistes, no? La llista dels mals catalans i la llista de Panamà, no? I és curiós, quan es fan llistes, doncs, sempre és vergonyós i és indignant, tant per una banda com per l'altra. Jo crec que és... No. No, la lista de Schindler hace muchos años que ya está hecha y se ha hecho película y todo.
¿Qué refereix quan
diu la llista? Els que són lectors ja saben, després ja t'ho explicaré, Eric.
Anem al grau, sí. Dic perquè després...
No, jo crec que és insultant per la població que compleix amb els seus deures, perquè estàvem parlant de legalitat, però jo crec que també és una qüestió de drets i de deures, no? Els deures de tot ciutadà és complir les seves obligacions. Una lleialtat amb el seu país, una lleialtat amb el seu estat, i de com ha de contribuir al bé comú, en tot cas, no? Jo crec que aquesta manca de lleialtat per part de les classes benestants doncs és així. Aquest és el món capitalista, aquest és el món del qual ens hem dotat, és l'ordre que hem establert tot, i que a partir de la democràcia intentem fer-ho de la millor manera possible. És evident és evident que s'ha de saber gestionar, i és una gestió no local ni nacional, és una, és una gestió que s'ha de fer a nivell global. I a més, felicitats a la, als periodistes que han, que han aixecat tot aquest, aquesta estora que hi havia tanta merda a sota. I per tant em temo molt que aquí a Sant Cugat, no, possiblement no ho coneixerem, però ens quedarem amb l'anècdota del Banc de Sabadell, però sent una ciutat que té tantes fortunes amagades, en el sentit que no es coneixen, no vol dir que siguin opaques, que segurament més d'alguns conciutadans, més d'un, més de dos i més de tres, estaran en aquesta llista de Panamà, però els desconeixerem perquè van a nivell ocult.
Ho hem de deixar aquí, Damià Calvet, Dimitri...
Llàstima que ho hem de deixar aquí, però vaja.
Per què, no?
No, perquè jo he fet una intervenció que intentava posar sobre la taula la dimensió moral i ètica d'aquest tema, acompanyada de mesures legislatives, i ho he deixat molt clar, i després ens hem embarcat aquí amb altres coses, no? Però vaja, en fi, seguim.
Ja el tractarem un altre dia.
Molt bé.
Damià Calvet, seguim, Dimitri Franc, Sergio Vázquez, Eric Gómez, Luisa Casamitjana i Pere Soler, moltíssimes gràcies.
Gràcies. They'll learn much more than we'll know, and think to myself, what a wonderful world, what a wonderful
El gall del monestir.